Bon dia, senyor Enric Larreula.
Hola, què tal? Bon dia.
La seva vida es podria resumir com una lluita contra el destí. Va començar treballant en una fàbrica als 14 anys, ha treballat com a dibuixant, com a venedor de llibres a domicili...
També.
I als 35 anys va començar a estudiar filologia catalana.
Sí.
Des de llavors, el ritme de la seva obra literària és frenètica i ha passat ja els més de 100 llibres
més
escrits.
Més de 100, sí, sí.
Com ha anat això? Els 14 anys a la fàbrica semblava que no era el seu destí?
Sí, esclar, de fet, no ho sé. Mira, el meu destí, si jo hagués pogut fer el que hagués volgut, jo hauria estat interessant, no? Vull dir, perquè era el que m'agradava ser. Quan a vegades et pregunten què volia ser tu de gran, o jo de gran hauria volgut ser interessant. I ja veus com prou feina s'hi ha arribat a ser la xita, no? Vull dir que... Però bé, esclar, jo vaig néixer en un ambient obrer, treballador, d'aquella Barcelona tan trista dels anys 40, i clar, amb aquelles escoles tan horroroses que hi havia en aquella època, i clar, naturalment, quan tenia 14 anys vaig anar a treballar a la fàbrica, és que no hi havia altra... Home, el meu pare em va deixar triar què vols fer, mecànic o electricista, però és que tampoc no tenia l'home més opcions, ni n'hi havia més d'opcions. Què volies que li digués? Vull ser ecologista i vull dedicar-me a la... Era impensable, no? Clar, jo que sabia, res. I així vaig començar. El que passa que a mi m'agradava molt dibuixar, perquè precisament perquè no tenia res del que volia, m'hauria agradat tenir boscos, animals... viure aventures, com que tot això no ho tenia, doncs m'ho inventava, i m'ho inventava amb l'idioma del dibuix. O sigui, quan a vegades em pregunten quan vas començar a escriure, doncs de molt petit, potser tenia 4 anys, no s'ho creu ningú, però és veritat, perquè utilitzava l'idioma primer que els nens utilitzen per expressar-se, que era el dibuix. Gràcies a la meva afició pel dibuix vaig aconseguir al cap d'uns anys deixar la fàbrica i posar-me a dibuixar historietes, el que ara la gent en diria còmics, però nosaltres còmics eren els pallassos, no? Tot canvia. I bé, ho vaig fer uns anys i potser ho hauria continuat fent, però vaig tenir un problema a la vista i vaig haver-ho de deixar. Aleshores, clar, vaig trobar desarmat i vaig, mira, començar doncs, a vendre llibres per les cases. Sort que era llibre català, edició 62, que just havia començat en aquell moment. I bé, clar, això em va relacionar molt amb el món de la lletra, de l'escriure, del català, de tot plegat. I jo ja hi tenia una bona tirada, esclar, naturalment. I bé, vaig anar aprenent la llengua com vaig poder i... Vaig començar a fer de professor de català en una escola, encara d'amagat, encara era un delinqüent, perquè allò era delicte, encara ensenyar català. Sembla que no pugui ser, oi? Doncs era. I bé, clar, com que no hi havia llibres per nanos, perquè tots els nanos eren castellans, eren nenes. Anaven tot, en aquella època les nenes anaven a una escola i els nens a una altra. La moral catòlica, li semblava que tot era pecat i en aquella època manaven ells. Així ens va anar. Bé... com que no hi havia llibres, no hi havia res, perquè què els explicaràs amb unes criatures que ni t'entenen quan parles? Doncs mira, a base de dibuixos, a base de cançons, a base d'explicar-los històries i posar-hi més pa que formatge, doncs esclar, s'engrescaven i bé, així vaig començar. Això es va anar complicant, de mica en mica, doncs cada vegada més, ja preparar classes, preparar professors, ja ho veiem a venir, que el català finalment aconseguiríem que entrés a l'escola, i quan ja va entrar a l'escola, esclar, jo estava, quan vaig poder em vaig posar a estudiar filologia, però esclar, jo ja tenia 35 anys.
Estava en el moment adequat, en el lloc adequat.
Bé, clar, estava a primera fila en aquell moment treballant, però esclar, no tenia cap títol de res, era com si no hagués nascut, si no tens un títol no hi ets. I aleshores, clar, vaig haver de treure'm un títol per continuar fent allò que ja feia, però que feia, doncs, evidentment, doncs, com podia, però... amb coneixement de causa, però esclar, home, em va anar bé, treu la carrera, clar, vaig tenir més coneixements, però ho vaig poder fer com vaig poder, jo ja era gran, vaig acabar 40, llavors vaig venir a viure aquí a Sant Cugat, es havia produït una baixa a l'escola de magisteri d'aquí, on ara hi ha la Casa de Cultura, que era l'escola de mestre Sant Cugat, i em van acceptar, vaig haver de fer la tesi, bueno, va ser molt complicat, uns anys de moltíssima feina, però bé, i a partir d'aquí també escriure, perquè llavors jo ja anava escrivint coses meves, ja escrivia, però clar, ningú m'havia publicat mai res, ni jo pensava que publiqués mai res. Però és que l'entrar al català a l'escola, tal, doncs demana, escolta, em vaig fer unes lectures d'un llibre, tal, i clar, de mica en mica estava treballant amb mestres, escoles, editorials, tot per produir material en català, clar, estava allò que dius, a primera línia en el moment que repartien, doncs, cupons, diguem-ne, no? I clar, em van començar a encarregar coses i feines i a partir d'aquí vaig publicar molt. Bàsicament per a joves, quan jo en realitat anava escrivint per mi, per a gent gran.
D'alguna manera anava de forma paral·lela, no? La seva tasca d'educador amb la necessitat de trobar aquests llibres.
Sí, de fet feia el mateix des de dos punts de vista diferents. Des d'una banda jo era professor de... era professor de... preparava futurs mestres i de l'altra estava elaborant material escolar. tant de text com literari, bàsicament, que suposo que és el motiu de l'entrevista d'avui.
Hem arribat fins avui 106 obres, comptant la seva
part
juvenil, infantil, per
adults,
però ha tocat molts pals, que
molts diem, temes, sí. De fet, no,
teatre,
sí.
Assaig,
narrativa, fins i tot poesia, un llibre de poesia per a nens, que aquí a Sant Cugat doncs, el treballem molt, novel·la llarga, novel·la curta, reculls de contes... Sí, de fet he tocat molta cosa i en realitat m'he trobat còmode amb tot el que he fet. Clar, de fet, com que escric perquè vull, si no m'agrada ja no ho faig. O sigui, tot allò que he fet ha estat perquè realment he tingut moltes ganes de fer-ho.
Quina és la seva tècnica? Hi ha autors que es posen un horari de 8 a 3 del migdia, sí. Es posen a escriure, hi ha d'altres que esperen la inspiració... Mm.
La meva tècnica és el caos total i absolut. Em deixo portar ben bé per l'impuls. Vull dir, quan no en tinc ganes no ho faig, m'aixeco tot sovint de la cadira. A vegades em pregunten que quantes hores treballo al dia. Poques, ben poques, i si puc cap millor. A veure, a mi m'agrada molt escriure, però també m'agrada molt jugar amb el meu gat, amb els meus gossos, regal, en fi, ara no es pot, té raó, m'he colat. Però vull dir, regava, quan es podia regar, doncs el tros de terra que tinc i els arbres i tot plegat, i esclar, m'ho vaig barrejant, jo per exemple. Clar, és que a vegades la gent es pensa que es treballa assegut en una cadira i no és veritat. Jo penso caminant, penso fent altres coses, i quan sec, hi ha coses que ja les tinc pensades, sinó què diria si no sabés què haig de dir. I aquest pensar, això ho faig a tot arreu, conduint, venint cap aquí, tornant cap a casa, fent això, fent allò, vaig pensant en el personatge, en allò que estic fent, i llavors quan m'hi poso, que en tinc una estona, que en tinc moltes ganes, que tinc temps per fer-ho, m'hi poso, però sovint, esclar, llavors em venen al cap tot allò que jo ja he anat elaborant. I evidentment, quan t'hi poses, et van venint noves idees, però... Jo no puc posar-me a escriure de 8 a 3, perquè potser a les 8 no tinc res a dir, ni cap ganes de dir res.
A banda d'aquesta necessitat educativa que existia, d'eines per poder educar, dos dels temes que sempre l'han motivat també és la defensa de la terra i també de la llengua.
Sí, gairebé és el mateix. No és ben bé el mateix, la terra és un invent còsmic i la llengua ens l'hem inventada els humans. Però, tal com sembla que va tot, ens acabarem carregant la terra i ens carregarem totes les llengües que no tinguin un exèrcit poderós al darrere.
No té una visió positiva.
A veure, no tinc una visió positiva de mi. Jo sé que jo m'he de morir. Per tant, a veure, de fet, i el català és una llengua que ara estudia tothom, però cada vegada parla menys gent. La llengua castellana és infinitament més forta. No perquè ho sigui, no, en absolut, perquè li han feta, el català l'han convertit en una llengua absolutament prescindible en el nostre territori i la castellana és absolutament indispensable en el seu territori. Tu creus que la llengua castellana la parlen 400 milions d'habitants perquè sigui una llengua forta? No, és una llengua que ha anat escabetxinant a tots els pobles que ha trobat, clar, i els ha obligat a parlar castellà, clar, així qualsevol, com l'anglesa, com la xinesa, com tantes d'altres imperialistes.
Però els causants no és la llengua en si mateixa, sinó tenen
nom
i cognoms.
Sí, sí, home, els causants sí. En aquest moment, doncs, els causants que la llengua catalana estigui debilitadíssima doncs són els governs de l'estat espanyol i de l'estat francès. Jo crec que els estats el que han de fer, si fossin honestos, si fossin correctes, els estats el que haurien és de tractar igualment les llengües dels territoris que ells administren. Que primer hauríem de discutir una mica això dels estats, que és una cosa absolutament anacrònica, però que ve d'imperialismes i de coses molt, molt bèsties i molt cruels. Però deixant-ho així, no tocant cap frontera, suposem, els estats haurien d'administrar per igual totes les llengües dels seus territoris, i bé, serien igual de fortes, perquè en el seu territori no tindrien cap problema de desenvolupar-se. Però això no és així. L'estat espanyol, que ara va de demòcrata, per exemple, i que ara sembla que estem vivint el moment més dolç, legalment parlant, pel que fa a la llengua catalana, doncs resulta que no és veritat. El que passa és que la gent no ho entén, no ho veu. I això també a vegades sembla mentida que no ho vegin. Una persona que neix a Teruel, dic Teruel, Toledo, posa-t'ho, qualsevol, o a Guadalajara, m'és igual, pot venir aquí a Sant Cugat parlant la seva llengua, el castellà, que no tindrà cap problema. Tothom la tindrà, no hi haurà cap problema. En canvi, si tu neixes a Sant Cugat i te'n vas a Guadalajara o a Madrid, on vulguis, a veure, si tu continues parlant català et faran la cara nova la primera cantonada. Però és veritat que te la faran. Per què? Perquè l'Estat ha anat creant, és a dir, el tracte asimètric que dona a les llengües, és a dir, una és oficial a tot l'Estat i l'altra és només... semioficial en el seu petit territori perquè ha de deixar espai a l'altre. Per tant, ni tan sols en el seu territori és oficial, ni tan sols això, és cooficial perquè l'altre té tots els drets. Aquesta asimetria de tracte que fa l'Estat en les llengües porta a una asimetria de percepció de les persones al voltant de la llengua. El castellà és la llengua important i el català és si en queda. I aquesta asimetria de percepció porta una asimetria de comportament. El castellà no li cal canviar i el català canvia sempre, fins i tot en cas de dubte, no fos cas que i utilitza el català només en reductes íntims que no molestés, no fos cas que molestés algú i encara es disculpa. Imagina't-ho, esclar, així ja es veu que una llengua tendeix a regular i l'altra tendeix a avançar perquè no estan tractades per igual. I oi que ho sembla? Oi que preguntaries a qualsevol del carrer? I et diria, oh, ara ja podem parlar el que volem. I no se n'adonen quina és la... No ho veu la gent? Jo no ho entenc. Jo m'he dedicat a veure-ho i n'he escrit molta de cosa al voltant d'això. I em meravella veure la ingenuïtat de la gent.
Un dels temes que, sens dubte, li interessen i li ha interessat durant tota la vida. Anem als seus projectes perquè els nostres oients sàpiguin quines són les propostes literàries d'Enric Larreula recents.
Sí, bé, recents. Abans ho comentava amb el micròfon tancat. He acabat de publicar una novel·la molt llarga, dos volums. Me l'ha publicat Barca Nova. Un volum es diu La Transformació, l'altre volum es diu El Sense Nom. El primer té com a subtítol Història de Bernat Prats, el segon té com a subtítol La Revolta de Bernat Prats. Passa l'any 1500, m'ha portat una feinada immensa de documentació. És una idea que havia començat fa més de 20 anys, gairebé 25, i de fet l'he acabada ara. He passat moltes hores aquí a l'Arxiu d'Història de Catalunya, que el tenim aquí a Sant Cugat, Vall d'Orès. Allà m'hi he passat, m'he pelat el... anava a dir una cosa lletja, de tant seure, regirant arxius i documents antics. Bé, he acabat aquesta obra, ara estic treballant en una col·lecció juvenil que funciona, d'un pirata a la de corp. Jo he treballat molt per a criatures, potser la història m'hi ha anat portant, saps? Sense haver-ho jo triat, però m'hi he anat trobant i m'hi he trobat còmode, la veritat és que m'hi he trobat còmode i estic continuant aquesta sèrie d'aventures, ja anem pel sisè volum, a la de corp, i continuo fent coses i tinc una altra història també pensada que hi vaig pensant i vaig documentant-me i tal, que un dia o altre acabaré escrivint.
I reedicions d'altres obres
reedicions
passades?
També se'n fan, algunes que havien anat a parar amb col·leccions que ja doncs no eren vendibles i a vegades doncs hem salvat el títol i l'hem refet. Per exemple, darrerament ha sortit aquesta del Misteri de l'Illa de Gel, ja com a novel·la més gruixuda i per adults, per a joves adults. Havia sortit amb una col·lecció juvenil, però il·lustrada, però allò no va anar a parar amb una col·lecció que ja es retira, perquè tenen una vida, a vegades les editorials doncs renoven fons, materials, hi ha col·leccions que les retiren, en creen de noves amb un altre format, en fi. I vaig... Alba, que és un llibre per a mi molt important, també ha estat reeditat darrerament, La vida i mort, de la filla d'uns amics meus. Ell havia estat alumne meu a magisteri, després va ser mestre, va fer anar a la seva escola perquè els nanos llegeixen coses més, llegien, i ho faig molt això de visitar escoles, instituts, i bé, em va presentar la filla, i mira, aquesta és alumna i filla alhora, vull dir que ens vam fer amics, i un cap d'un temps em va dir, home, tu que tens una certa ascendència amb la nena, digue'm-li alguna cosa perquè se m'està morint. I va agafar un càncer i llavors per engrescar-la doncs, vaig dir, mira Alba, escrivim-nos cartetes i farem un llibre i el publicarem, un llibre de cartes entre tu i jo, però no hi vam ser temps.
Suposo que és una obra de les més difícils.
Molt. Aquesta, quan em pregunten quin és el llibre que t'ha costat més de fer, n'hi ha dos. Aquell Dolor de llengua, que abans he citat pel tema, no? Ja es veu que és un tema que m'ha interessat. Vaig estar 32 anys des del moment que vaig començar a prendre punts per fer un llibre fins que el vaig acabar definitivament, és a dir, la meva vida professional, parlava amb un, parlava amb l'altre, m'apuntava coses que em deien i finalment em va sortir un llibre molt gruixut, Dolor de llengua. I després Alba. Alba m'ha costat perquè emocionalment anava carregada de bala de canó, saps? I em va fer mal escriure-la, però sabia que ho havia de fer perquè els pares ho volien i semblava que era un homenatge a aquella nena que es va morir.
L'obra d'Enric Larreula, una obra que no ens hem de perdre, i sobretot els nostres veïns, els veïns santcugatencs.
Això sí.
Un autor que, si acabes de descobrir, val la pena que continuïs descobrint. Moltes gràcies,
un plaer. I els contes per a adults, també, que també en tinc. Vinga.
Sí, narrativa per a adults, per adults també, teatre, sí. Assaig. Una obra per descobrir, 106 obres d'Enric Larreula. Moltes gràcies per visitar Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.